Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Guillem Campreciós, un informàtic que després d'uns quants anys de dedicar-se al disseny web i al màrqueting online, va decidir amb la seva companya de canviar de xip i obrir una granja de pollastres ecològics en Savall, a l'Alt Urgell. Ens explica que hi té un pes molt important la tecnologia. Respecte de l'actualitat setmanal, avui us destaquem l'anunci del primer cotxe 100% elèctric per les masses, l'encriptació de les comunicacions de WhatsApp i la normalització dels topònims en català i occità a Google Maps. Finalment, si la setmana passada el consultor informàtic Joan Jofre ens va parlar de fer ressuscitar un ordinador, aquesta ens explicarà què podem fer per reciclar-lo si ja no en fem cap ús. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 8 d'abril de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com sabeu, en aquests 20 anys que portem ja fent l'Internauta ha passat gent que fa les coses més variades a través d'internet. Hem intentat fer aquest retrat de com funciona la internet al nostre país, però que jo recorde, encara no havien dut a ningú que, ara faré una broma, que fa pollastres a través d'internet. Faig la broma perquè evidentment els pollastres no es fan a internet, però la iniciativa és una iniciativa fantàstica, ecogall.com, una iniciativa del Guillem Campreciós. Benvingut, Guillem, com estàs?
Molt bé.
Si no m'equivoque, és a Baridà, que és una subcomarca de l'Alt Urgell. Sí. Teniu una granja, tu i la teua companya, no?
Sí. Entenc,
que es diu Lucía.
Sí.
Lucía,
perquè és d'origen madrileny.
Molt bé, Lucía. On crieu pollastres ecològics i tu vas tindre la idea de per què no vendre'ls per internet, no?
Sí. Bàsicament és perquè jo ja tinc una base en el món d'internet, sóc informàtic, i m'havia dedicat un temps al disseny web, ja ho tenia per mà, i d'altra banda, allà on tenim la granja, diguem, és de les zones més despoblades de Catalunya. Per tant, teníem la necessitat d'anar cap a fora a fer-nos conèixer i a oferir el que nosaltres fem, el nostre producte.
Llavors, exactament què oferiu? És a dir, jo entre ecogall.com, qualsevol persona que ens està escoltant o veient, entre ecogall.com, jo he entrat a la pàgina, diu tipus de pollastre, plats, no sé què... Què faig? Com ho faig, això?
Diguem, la pàgina web és la porta d'entrada en molts casos que ens coneixen. I després moltes comandes s'acaben concretant via telèfon o via e-mail o WhatsApp o comentari al Facebook, fins i tot. Però hi ha gent que també tramita la comanda a través de la pàgina web. Allà doncs, pot trobar diferents formats del que és pollastre, doncs, tallat d'una manera, d'una altra, inclús repartim pollastres que no fem nosaltres, que és d'una granja no ecològica d'allà, que sí, també els oferim, a part dels nostres. I això, i llavors la web ja ofereix per pagar la comanda en el moment i nosaltres...
Però com envieu els pollastres?
A veure, nosaltres, si és les zones que hi ha, que setmanalment fem la ruta i ho repartim, o el portem nosaltres.
Sí, vosaltres feu una ruta.
Sí.
Què és?
Nosaltres cobrim la zona del que és Lleida, Igualada, tota la Nacional fins a Barcelona, i després el que és Barcelona pujant pel túnel del Cadí.
Va.
És a dir, àrea metropolitana i el que és la zona de Lleida.
Per tant, si algú us fa una comanda en aquest corredor, diguem així, vosaltres baixeu amb la furgoneta i li deixeu el pollastre.
Clar, llavors és una furgoneta refrigerada que tenim nosaltres i ens assegurem que la cadena del fred no es trenca i el producte està intacte i perfecte.
Bueno.
Si està fora d'aquestes zones, el que fem és enviar-ho per missatgeria.
Per missatgeria refrigerada o com està això?
Existeix. El que passa és que la refrigerada està pensada per grans quantitats a zones concretes. És a dir, d'un distribuïdor a una tenda enviar 100 pollastres. Clar, el petit client, diguem, pagaria més de transport
que el que li costa el pollastre.
Sí. I llavors el que fem és enviar-ho un transport urgent allà Tempor Expand i gel. Llavors, en menys de 24 hores ho té a casa i en principi això aguanta bé la temperatura.
Mm. Escolta, quan parlem de pollastre col·legi, de què estem parlant? D'un pollastre que menja el que vol, que no menja pinso, on està la ratlla? Perquè vosaltres teniu el segell aquest.
Del Consell Català de CCPA.
Hi ha unes condicions que expliquen quan un pollastre és ecològic i quan no.
Sí, bueno, el segell, diguem, la CCPA és l'òrgan que s'encarrega de controlar i certificar que la gent està fent bé les coses segons uns barems. I el que diferencia un pollastre ecològic d'un convencional o inclús d'un que es diu de corral o de pagès, és bàsicament l'ecològic no ha rebut medicació en cap moment de la seva vida, l'alimentació no té transgènics ni pesticides, ni, diguem, tot el gra que menja ve de cultius ecològics també, i diguem, es garanteix un benestar animal de densitats, de pastures...
Això que vol dir? No. Que no estan en corral, que tenen més espai per córrer o alguna cosa
així. Sí, diguem, tenen uns galliners per a la nit poder-se recollir, però durant el dia tenen patis amb herba, amb bitxets que van per allà i que poden voltar, menjar... No és una
granja industrial,
que les densitats en un metre quadrat, ara no sé quants, però igual n'hi ha 15 o 20 pollastres. En aquesta és el contrari, vull dir, cada pollastre té diversos metres quadrats per ell. Llavors, i més llibertat, pot sortir a pasturar ell als patis.
Mm. Em sembla una cosa que he vist a la web i que ara m'he oblidat, quan deies això de canviar veu a través de MRB, de missatgers, en la web posa dimarts i dijous. O això no...
Doncs ara mateix no et sé dir què
posa. No, cosa, no passa res, oblida-te'n.
És possible que s'hagi de canviar, perquè abans sí que ho fèiem dos dies
i ara ja ho feu.
I sempre ho fem un dia, per logística ens va molt millor.
Molt bé. Escolta'm una pregunta. El pollastre ecològic, aquest que has definit tu ara, que té més espai, que s'alimenta de forma més natural, etc., és més car de criar, imagina, que el pollastre normal. Eh?
Sí. Sí, sí, clar, surt més car. Clar, si tu dones un pinso a menjar a aquest animal que val 3 vegades més, per força, tot el procés de cria, tot el pinso que arriba a menjar, doncs encareix el que és el fer aquell pollastre. A part, si en un metre quadrat en poses 20, diguem, no necessites tanta infraestructura de galliners i logística. Llavors, acaba encarint una mica. També el fet de ser ecològic t'obliga a anar a uns escorxadors ecològics que sovint estan més lluny, que també encara és...
Què vol dir, escorxadors ecològics?
Diguem, els escorxadors
Quina diferència
poden tenir certificat ecològic, i llavors poden matar animals ecològics.
Però l'escorxador, al final... Què fan, matar, no?
Sí, vas dir, no sóc una entesa en escorxadors, però no sé quina diferència...
M'has sorprès.
Però bàsicament, sí, molta diferència no deu haver. Però sí que n'hi ha l'obligació en ecològic d'anar a portar els animals a un escorxador amb certificat.
I aleshores, el client, quin tipus de client és? I com t'has obert camí, com us heu obert camí en tot això?
Doncs client hi ha de molts tipus, des de persones...
Són individuals o són, per exemple, restaurants o coses? No,
hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Des de parades de mercat, restaurants, moltes cooperatives de consum, que diguem que venen a ser persones individuals que s'han agrupat en buscar un producte en concret ecològic, i persones, diguem, particulars, individuals, que també fan comandes i li interessa el tema. I tant és com persones que van més pel sector de principis, del tracte animal, el respecte a l'entorn i al medi ambient, com el de tenir un aliment saludable que no ha tingut, doncs, antibiòtics ni pesticides, ni que durant la seva cria està net de productes químics.
I fins i tot el tema sabor i qualitat del sabor, no? No sap igual un pollastre que un altre.
Jo dic que són dos camps diferents, el convencional de l'ecològic, perquè realment quan el tastes el gust és diferent.
Escolta, Guillem, tu abans eres informàtic i suposo que treballaves a la gran ciutat o alguna cosa així.
Sí, sí.
I un dia et vas liar la manta al coll. Com va anar tot això?
Jo soc informàtic, treballava a Sant Feliu de Llobregat, també un temps a diversos llocs, un temps a l'Ajuntament d'allà, i jo sempre he tingut molta relació amb el poble d'en Sovell, del Veridà. Uh-huh. I...
Que és on és la granja ara.
Sí, i sempre hi havia volgut anar a viure. I el que no era... no trobava mai el moment per fer el pas de dir, vinga, anem cap allà. Llavors va haver un moment que vaig deixar la feina i vaig fer el pas aquest d'anar cap allà i com que era informàtic també se'm donava bastant bé el disseny web i dic això és una cosa que puc fer des d'allà amb una connexió a internet i m'hi vaig dedicar un temps a això fins que va venir...
Ja tens bona connexió a internet allà perquè a vegades aquestes zones
és una mica connexió de 3 megas és això un suficient però precari, però bueno, per fer el que feia ja servia. Llavors va venir la crisi i diguem, el sou ja no em sortia, va començar a baixar la feina i em vaig entossudir, dic jo vull viure aquí, aquí és on sóc feliç, aquí tinc el meu fill que va a l'escola i que és feliç també vivint aquí, doncs m'he de buscar una altra manera de viure. Llavors en aquests pobles tan d'alta muntanya i tan aïllats passen o pel turisme o agricultura i ramaderia. I llavors...
Però tu no tenies background d'agrícola, diguem, no... Si a tus pollastres te'ls compraves a l'as ja i ja està, no...
Sí, diguem, a Sant Feliu no tenia pollastres.
No mai havies.
No, però no, esclar, jo des de petit he tingut molta relació amb el poble, vull dir que ja m'hi he mig criat. No he anat a escola ni he fet el dia a dia, però a la que teníem 2 dies de festa estàvem allà empaitant vaques. No, llavors...
Sí, per tant sí que tenies un cert...
Un contacte sí que hi era.
I... Però és complicat començar una granja de zero més en època de crisi.
Sí, sí, bastant. També he suat tinta per fer-ho, però... Clar, un cop vaig viure allà, ja vaig començar a tenir animals, jo en particular, gallines, pollastres i això. I diguem, el que és l'experiència de criar-los ja ho tenia, d'uns anys d'experiència. I bàsicament... Criar, tenir 20, a tenir-ne 200, el que et fa falta és més infraestructura, més galliner, més, beuen més aigua, més menjar, però el sistema és el mateix. Llavors va ser relativament fàcil. L'economia és el que frenava més, però mira, amb 4 taulons i 4 coses és començar i després anar-ho millorant. Mm-hmm.
I el passar a través de la web, això de ecogai.com, està funcionant, t'ha servit, t'obre una porta completament nova?
Sí, 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 perquè molta gent ens coneix a través de la web, també xarxes socials, Facebook sobretot, són bastant actius, anem posant el dia a dia, i mira, avui hi ha els pollets petits, i avui plou, avui neva, i algunes fotos de com estan els pollastres aquell dia, i n'hi ha bastanta resposta de la gent i sí, ens és útil, perquè realment allà on vivim nosaltres és una zona molt despoblada. Vull dir, si no mantenim un contacte constant i directe amb la gent més de ciutat, no podríem viure.
Quanta gent viu en Sovell?
Ara som uns 14, som.
14?
Sí. Sí, en qualsevol bloc de pisos de Barcelona segur que n'hi ha més gent.
El que passa és que això us obliga a viatjar constantment, clar.
Sí, clar, molts desplaçaments. Un cop per setmana repartim a Barcelona els dimarts, normalment, si no n'hi ha festius i això, tots els dimarts fem el repartiment a Barcelona i àrea metropolitana.
Mm-hmm. N'hi ha gent que li estranya això de vendre pollastres per la web? No us ho troba mai algú que diga, com és que veneu pollastres? Perquè, o sigui, la imatge de la granja com una cosa d'un altre món antiga i la imatge de la web com supermoderna, que ja sé que no és veritat, que ara les granges són supermodernes, però n'hi ha hagut algú que us hagi dit què feu, què foteu, què esteu fent?
No, perquè bàsicament la gent que ja no està basada a utilitzar internet ja no la troba, ja no ho sap, ja no ho veu. Però sí que és veritat que en aquestes, el que són explotacions petites o ecològiques, que normalment les convencionals, el mateix escorxador o un distribuïdor compra tota la producció i el criador s'oblida del que és la venda, el contacte amb el client i això. Els ecològics no, ens hem de buscar la vida. Llavors totes les petites masies i productors ecològics estan optant per obrir la seva finestra al món, que és internet, i inclús companys ecològics de la Cerdanya, que fan altres tipus de productes, m'han preguntat a mi, escolta, i la web, i això, com ho fas? I m'hauries d'ajudar a fer una, perquè realment la supervivència d'aquestes explotacions petites familiars està en donar-se a conèixer.
Mm-hmm. No acaba d'entendre una cosa, dius, els pollastres normals es venen als escorxadors, no sé què, els ecològics no fem això. Per què passa això? Si a tu ara vinguera un escorxador i te digués, te ho compre tot, no, això no...
Això no crec que passés.
Pel preu de cria o...?
Perquè normalment els escorxadors estan acostumats a moure molts pollastres. Una parada al mercat, en una setmana normal, deu comprar centenars de pollastres convencionals. En canvi, d'ecològics, sent molt generós, en comprarà 10. Perquè és un públic reduït, allò on l'escorxador moure aquest producte...
No li suposo.
Clar, no, segurament li sobraria molt. I a part, com que el preu és més alt, cada pollastre que no vengués perdria diners. Doncs sí que sé que n'hi ha escorxadors que ja tenen algun distribuïdor que li compren quantitats. I mira, m'han demanat 30, li compren. Però no, et compro tota la producció i ja t'oblides, això no.
Uh-huh. Has obert una finestra interessant, perquè em sembla que a la web també feu algun altre tipus de producte, que és la possibilitat d'altres productes, no sé si la paraula és artesans, però bueno, altres productes de la zona, no? Això pot ser un canal d'expansió vostre també, no? Jo sí. No sé, formatges o jo què sé, o no tinc ni idea de què més,
sí, no, més podria nosaltres, integrar-s'hi. No? Almenys per la zona nostra, diguem que estem molt allunyats del que són els centres consumidors, el que estem mirant de fer amb alguns productors és ajuntar-nos, diguem, no cal que tots anem a Barcelona a repartir el nostre producte.
No, però això t'ho deies, és a dir, tu tens...
I ja ho fem amb la vedella de Pirene, de Cal Grauet, també, ous ecològics, hi ha diverses coses que a mi m'ho demanen i llavors ja jo els hi porto els productes d'ells i a la vegada ells, si els seus clients li demanen pollastre, doncs ja els hi porten també el meu pollastre.
Per tant, això està en marxa, la idea de...
Sí, de cooperar en els transports i això per estalviar també... viatges innecessaris i
clar,
per col·laborar.
D'alguna manera tu ja tens muntat tot. Tens sí. La web en la qual arribes a tothom, tens la ruta amb la qual reparteixes i tens el distribuïdor, el correu comercial aquest per si necessites enviar fora de ruta. No? D'alguna manera tu ja tens tot muntat. Sí. L'únic que has de fer és afegir al cistell coses.
Clar, i ells, els altres productors igual també tenen una clientela diferent i que amb ells, no, si no fan el mateix producte que jo, tampoc els hi costa res dir, escolta, a part del que em compres a mi normalment, si vols pollastre ecològic o vols vedella, també te'n puc portar. És una cooperació entre diferents productors que jo crec que ens beneficia a tots.
Mm. Aquest és el gran futur de la zona del Pirineu? El ser capaços de vendre qualitat i poder-la posar en les cases de la gent?
Sí, jo estic convençut d'això. Sí, perquè per dos motius bàsics. El Pirineu té una climatologia difícil i el terreny és limitat. No és com el Pla de Lleida, que tens hectàrees i hectàrees. Llavors, s'ha d'optar per la qualitat perquè no es pot competir en quantitat. No pots fer tantes collites a l'any per la climatologia, ni tens tantes hectàrees com per ser rentable. Uh-huh. Llavors s'ha d'adoptar, almenys a nivell pirinenc, jo crec que és la sortida és la qualitat i el món ecològic ho assegura.
Passa que és com una contradicció, perquè clar, la qualitat s'ha de pagar.
No? Surt una mica més car.
Sí.
O no és que surti més car.
És que l'altre surt... El concepte de car depèn, no?
És que l'altre surt...
Què et donen a canvi?
Surt molt barat i ens hauríem de preguntar per què surt tan barat. Què ens estem menjant realment? Perquè produir com a fàbriques i sense importar la qualitat del producte que surt... A veure... Pot ser perillós en alguns casos. I més si és un consum, una cosa, menjar ho fas cada dia. I si tu vas menjant un producte cada dia durant tota la teva vida, després al final si t'acaba sortint alguna malaltia o alguna cosa, no t'estranyi. Tampoc t'has vigilat gaire què ingeries.
Mira, estàs posant-te molt dramàtic, eh?
Home, és que jo estic convençut que la indústria alimentària podria millorar i que es tracten els aliments com a simples productes i sanitat ho controla. però n'hi ha límits. Vull dir, hi ha coses que són nocives i està permès una mica. Una mica no és nociu, però si et passes d'aquí aquest límit en les nostres anàlisis et multarem i serà dolent. Però clar, una mica cada dia, cada dia, cada àpat, això es va acumulant. Vull dir, tota la vida, jo crec, és una teoria meva, que algun efecte ha d'acabar tenint això.
Estem parlant, per exemple, això de medicacions, de coses d'aquest estil?
Els animals, per exemple, en densitats molt grans, que hi ha humitat al terra, això, és fàcil que es posin més malalts. Llavors, si tu cries animals en densitats molt altes, per força els has de medicar amb antibiòtics, perquè no malalteixin, perquè si no se't moririen un munt d'animals. Llavors, si tu cada cop que menges estàs menjant carn que ha estat tractada contínuament amb antibiòtics perquè no es posi malalta, tu aquest antibiòtic el vas acumulant al cos. Després la gent es fa resistent als antibiòtics. I és també per coses així.
El tema aquest, no sé com ho has definit abans, de tindre espai, de que en el teu cas els pollastres tinguin molt d'espai, no? Que no estiguin apretats, per dir alguna forma. Això realment és tan important? Quan la gent parla de l'estrès, és seriós aquest tema? Té una influència real?
Bueno, és important en el punt de que l'animal és un animal que neix ja pensat en morir, però tindrà una vida de X mesos i ja només per la dignitat de la seva vida no és bo ni just que estigui apilat en una gàbia o un sobre l'altre. Per dignitat animal, almenys aquests mesos que pugui tenir certa mobilitat.
En això tens tota la raó.
I després en el que és la felicitat o com influeix en el producte, es nota. Vull dir, clar, això és com el pernil salat. El bon pernil salat que té el greix dins del múscul i això és perquè ha fet molt exercici, s'ha mogut. Els pollastres que crio jo no tenen ni la meitat de greix que un pollastre de granja, perquè fa molt exercici, perquè campa. Clar, un pollastre que té 1 metre quadrat i d'allà no es mou, doncs clar, al productor li interessa, perquè el no moure no crema, pesa més i li paguen més. Però el greix que desenvolupa i el gust és totalment diferent, no fa múscul.
Vosaltres, en canvi, els deixeu lliures. Diguem, o sigui, per imaginar-me això, al matí obriu les gàbies.
Sí.
Corren
tot el dia,
fan el que volen per un espai gran, entenc.
Sí, i a la nit tornen al galliner. Sí.
Això també és, diguem, per vosaltres és més fàcil o més complicat que una granja? Perquè s'alimenten sols, els alimenteu vosaltres? Com funciona tot això?
Bueno, l'alimentació que tenen és mixta, diguem. Per un cantó està el que ells puguin menjar, de picar herbetes i bitxets del prat, i a part nosaltres els donem el suplement de pinso ecològic, que assegura que pot créixer i té tots els components que necessita blat de moro, tot natural, per això, basat en llavors i cereals, i llavors s'alimenten d'això.
Tu com t'imagines que seguirà funcionant tot això? És a dir, ara el teu projecte és consolidar el que esteu fent amb Ecogai, torno a recordar-ho, www.ecogai.com, consolidar la venda de pollastres, aquesta línia que has començat de vedella, de formatges, de no sé què, ampliar-la, et preocupa que potser si et poses molt a comercialitzar podries veure't forçat a no dedicar-te a la granja? Quin equilibri veus tu en el futur immediat?
Home, per començar, el que és la cooperació entre productors jo crec que és bàsica i a més és interessant i necessària.
Això ho entén tothom allà dalt, suposa.
Tothom. També n'hi ha gent molt xapat a l'antiga, que el meu és meu i ja està. Però sí, clar, si tu ets un productor que fas un producte i no l'acabes de vendre tot, a la que acaba el mes, doncs si proves de dir, mira, escolta, ocuparem i tal, i al final de mes el vens tot, dius, doncs això, a mi m'interessa i em va bé, vull dir.
Però això és, tu veus que aquest és el camí, ho vols dir per això, és a dir, tu has tingut la idea, desenvolupes la web, fas servir el Facebook d'una forma molt activa, has de repartir en una furgoneta, i podria arribar un moment que acabares fent més gestió i distribució que no pas criant pollastres.
Sí, sí, no, a vegades ja em passa que entre una cosa i l'altra m'he d'anar corrents després un vespre que s'està fent fosc a posar a menjar els pollastres perquè no he tingut temps de fer-ho abans. I sí, clar, la cria aquesta més artesanal implica que un mateix ha de fer moltes coses, de cuidar els animals, portar-los a l'escorxador, recollir-los, comercialitzar-los, portar-los, moltes coses. Per mi l'ideal no és una grandíssima producció i dir jo, mira, el que vull és estar assegut en un despatx i manar a uns treballadors, tu fes això, tu fes això.
Tu vas tocar,
clar. Això no, sí, jo vull treballar. El que sí que potser m'agradaria és incrementar una mica el que és les ventes per tenir algú que ajudi. Diguem, si jo estic repartint a Barcelona, saber que n'hi ha algú allà que cuidarà els pollastres, els hi posarà pinso.
No anar-te'n estressat.
No, algú que m'alleugeri una mica, em descarregui de feines, però no fins a un punt de ser un tema empresarial, industrial.
Sí. I buscar un equilibri entre estar en contacte i estar en contacte amb la natura treballant i poder repartir. Com es treballa de diferent? Tu que has treballat en oficines a l'àrea metropolitana i estàs allà, quina és la gran diferència de treball? Per què et fa tanta il·lusió i tanta gana estar allà?
A mi em fa lliure, no ho sé, no, diguem, els horaris me'ls marco jo i quan surto, doncs, si plou em mullo i si fa vent em toca el vent i si fa sol, doncs, em poso moreno o em cremo. Aquest contacte amb la natura, passejar cap aquí, cap allà, i ara vas a posar el pinso, un dia que vas més tranquil, doncs, et quedes mitja hora allà assegut i mires què fan els pollastres i si empaiten una papallona o... No sé, no... La vida més natural i més tranquil·la i no tan tancada en un edifici. A cadascú li agraden coses diferents, a mi em fa feliç això.
Però tampoc és tan bucòlic com aparenta, no? Heu de treballar molt.
Clar, es treballa molt.
T'ho dic perquè n'hi ha gent a les zones urbanes que té una imatge com bucòlica del camp, no? Que tots són floretes i
bueno,
clar,
quan hi vas a relaxar-te...
N'hi ha molt de fang i n'hi ha molta...
Si vas els caps de setmana a relaxar-te, clar, és la imatge... Aquesta és la idíl·lica i bucòlica, però clar, si tu guanyes la vida al camp, el camp és dur, també. I el mateix medi que tant t'agrada i et fa lliure també et fa esclau. Vull dir, si plou i n'hi ha fang, amb el tractor rellisques o amb el 4x4, llavors és difícil, o et mulles, o si fa calor, passes calor, i si fa fred, fa fred. Si s'han de carregar coses pesades, doncs s'han de carregar. Té les seves coses bones i les seves dolentes, i en una balança, per mi, guanyen les bones. Cadascú té la seva balança.
Nosaltres, si a l'internauta, tenim un costum, que és que l'última pregunta, normalment quasi l'última, com ja estem en este cas, és una miqueta una prospecció impossible, perquè ningú pot saber la resposta exacta, però ens agrada veure com imagineu el futur. No? Tu com t'imagines, què imagines que pot arribar a ser Ecogall d'ací a 5 anys?
D'aquí a 5 anys, doncs...
Com serà la teva vida? Com penses que serà la teva vida?
Espero que segueixi existint com una forma de guanyar-nos la vida,
que guanyem
una mica més en tranquil·litat, que puguem delegar algunes feines, i bàsicament així, si a part de guanyar-nos la vida podem fer una contribució a la societat amb pro d'una alimentació millor i d'uns principis de respecte a la natura i els animals, doncs millor.
Aquest element és important per tu, no? Perquè la resposta d'abans del dret dels animals a viure bé, que jo havia fet una frivolitat en aquest aspecte i tu em vas corregir molt ben corregit, i d'aquest aspecte, diguem-ho així, ideològic, en el sentit més bo de la paraula, és molt important per vosaltres, no?
Sí, per mi sí. Jo admiro molt la gent que és vegetariana, perquè... Realment és una consciència...
Això és un cert contrast, eh?
Sí, no, però l'admiro perquè realment... A veure, hem de ser conscients que si mengem carn, són animals que han viscut i que han mort perquè ens els puguem menjar. Sí. Jo, a mi m'agrada menjar carn i com a mínim, ja que ho faig, vull que aquests animals, mentre han viscut, tinguin una vida prou digna, que no se'ls hagi maltractat ni fet barbaritats amb ells. La gent que és vegetariana, jo crec que té aquesta consciència del que passa amb els animals i pren la decisió pròpia de dir, mira, jo no em vull saber res d'això. i em sembla molt legítim i molt bé. Que, inclús millor que la gent que menja carn i no és conscient del que vol dir menjar carn.
Molt bé. Guillem Campreciós, propietari, o no sé com hauríem de dir això, de Ecogall, www.ecogall.com, els qui vulgueu tastar els seus pollastres, només heu de fer això, només heu d'entrar aquí i immediatament trobareu. Està bé perquè el primer que trobes és la comanda, és a dir, allò anem directes a barraca. Trobareu la comanda i després, en tot cas, ell us la farà arribar d'una manera o d'una altra. Gràcies primer per la feina que fas. No és fàcil, no, és bastant complicat. Això d'allà al Baridar, estar aguantant la granja i inventant com això es converteix en un negoci. Gràcies per aportar aquesta visió de respecte a la vida animal i tot això. I sobretot gràcies per haver compartit aquesta estona ací a VilaWeb explicant-nos el teu projecte. Espero que això funcioni molt bé i tiri endavant d'una forma suficientment ràpida com perquè pugueu continuar bé.
Esperem. Gràcies a vosaltres per escoltar-me i per donar-me l'oportunitat d'arribar a més gent.
Només faltaria. Estem encantats de fer-ho. Moltes gràcies, Guillem.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Del 7 al 10 d'abril viatgeu amb els millors espectacles per a infants i joves amb la Mostra d'Igualada. Més de 100 representacions amb itineraris per a totes les edats. La Fira de Referència d'Arts Escèniques per a tots els públics de Catalunya. Organitzen Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya. lamostraigualada.cat.
L'emprenedor innovador nord-americà Elon Musk va presentar la setmana passada la seva nova proposta de cotxe elèctric adreçat a un públic com més ampli millor. El Tesla Model 3, el tercer integrant de la gamma Tesla Motors, podria entrar en producció l'any vinent. Segons la companyia, aquest vehicle de 5 places té una autonomia de quasi 400 km amb una sola càrrega de bateries i és capaç de passar de 0 a 100 km en menys de 6 segons. En el terreny tecnològic incorporarà una sèrie de sistema de conducció automàtica de Tesla. El preu indicatiu és d'uns 40.000 euros, cosa que converteix el Model 3 en l'opció més econòmica del mercat per portar la tecnologia dels vehicles 100% elèctrics al màxim de gent possible. De fet, hi ha quasi 300.000 persones que ja han pagat $1.000 per reservar-ne un. Des d'ara, WhatsApp ofereix als seus usuaris l'opció d'encriptar els missatges, amb xifrat punt a punt que afecta tant els missatges de text com les fotos, vídeos, fitxers i missatges de veu i xats de grups. Amb l'última actuació de l'aplicació de Facebook, els usuaris disposaran de comunicacions 100% segures, segons que diu la companyia al seu blog. Per tal, l'únic que cal és disposar de l'última versió de l'aplicació, que ja és disponible per a dispositius iOS i Android. Un cop descarregada, l'app informa l'usuari amb un missatge que les seves converses són encriptades des d'aleshores per defecte. Amb aquest canvi, WhatsApp fa un pas per convèncer els milions d'usuaris que té que el seu sistema de missatgeria és segur i les converses romanen secretes, en un moment en què havien proliferat alternatives més segures, com Telegram i Signal. A partir d'ara, qualsevol que entri a Google Maps des de la configuració en català podrà visualitzar tots els noms en llengua catalana, sempre que hi hagi una forma tradicional o en occità, per Occitània, on no hi hagi una forma tradicional en català. Fins ara, la normalització només afectava els territoris on el català és reconegut com a oficial, fins i tot amb algunes mancances. Ara és pràcticament total. Això inclou des de l'Alguer les poblacions de la Catalunya Nord i una bona part de la Franja. En la versió en català, els noms d'Occitània apareixen ara tots en occità, llevat que hi hagi una versió tradicional en català. Fins ara, com la Catalunya Nord, tots apareixien en francès. La Plataforma per la Llengua havia reivindicat aquesta normalització, fins i tot amb demandes concretes com les que havia fet per l'Alguer. L'organització valora molt positivament aquest canvi a Google Maps i en la normalització que significa per al català i l'occità. Així mateix reconeix que encara cal perfilar algunes poblacions de la franja o casos com el nomenclàtor menor i alguns accidents geogràfics.
En Joan Jofre t'ho resol.
Hola, Joan, com anem?
Molt bé.
Molt bé? Sí, una mica mullat, avui?
Sí, mira, s'ha mullat, plogut tant que se m'ha encongit l'iPad.
Se t'ha encongit l'iPad, aquí has aconseguit un nou model d'iPad.
Sí, iPad remullat.
Molt bé, iPad iPhone.
iPad iPhone, sí. Escolta, recordes que la setmana passada intentàvem ressuscitar un ordinador?
Veníem de la Setmana Santa, havíem de ressuscitar alguna cosa.
Sí. Avui parlarem de deixalles, és a dir, si no el aconseguim ressuscitar...
El reciclem.
Què fem amb ell? Jo potser encara farem algun eurillo.
Segurament.
Sí, alguna cosa ho farem. Ja
amb veuràs, tu, ja segur.
Ja veuràs. Però primer de tot, una cosa molt important. És a dir, quan vulguem treure'ns de sobre un ordinador, el primer de tot que hem de fer és esborrar la informació que hi ha dins. I fer com alguns partits polítics.
Perquè si no passa això del Panama Papers, eh?
Passa allò del Panama Papers o del Barcelona Papers. Doncs hem d'esborrar el disc dur. Perquè no caigui... És a dir, segurament no tindrem, si són els nostres, tindrem les fotos de la primera comunió dels nens i aquestes coses.
Quatre words
i això. Però és igual, no cal que ningú sàpiga com...
Sempre fa cosa.
Sí, sempre fa cosa. Llavors, tenim un problema, clar. Si és el nostre ordinador, el que no podem és utilitzar un programa per esborrar el disc dur amb el qual hem arrencat l'ordinador. Perquè és el que està treballant.
I no esborrarà el tot.
No es deixa, no. A més, protesta. Diu, això era un error molt antic de l'MS-2, que podia formatejar el disc dur des del que havia arrencat l'MS-2. I llavors et quedava sense seguir. I deies, ui! I ara com segueixo? No seguies. Bé, però això ho van solucionar fa molts anys i si tu has arrencat amb un disc dur no el pots formatar. És a dir, és molt lleig esborrar tot el que tu tens els programes i tot allò. Uh-huh. Llavors, per això, a part que hem de tenir un programa per fer-ho, els principals programes, hi ha un que es diu Deban. Deban ve de Darix Boot and Nuke. En Nuke és... esborra completament, és a dir, posa-li una bomba nuclear. És a dir, que el que et deixa és baixar-te una imatge que tu podràs cremar un CD o un DVD, crec que és un CD, amb un CD en tens prou, per arrencar des del teu CD o des d'un USB. Tu pots agafar un USB, poses el USB, arrenques des de
la rèplica del sistema.
Si el teu equip permet arrencar des de l'USB, que ja hauria de ser una mica modern, no massa, però hauria de ser una mica modern, arrenques des del CD o des de l'USB, totes aquestes coses que fan aquests invents són versions retallades de Linux, amb una sèrie de programes. I aquest el que fa és això, esborra diverses vegades el teu disc dur, per deixar-lo...
Vàries vegades, dius, eh?
Sí, és que amb una sola vegada pot ser que no en tingui suficient. Llavors, una vegada li posa uns, una vegada li posa dosos, una vegada li posa zeros, i va posant números aleatòriament diferents. Mm-hmm. Perquè sabeu, bueno, i si no sabeu us ho explico, que quan tu amb el teu ordinador esborres un arxiu, no l'esborres, de veritat.
Això m'interessa.
Tots els ordinadors tenen una llista d'on tenen els arxius. Uh-huh. És molt més complicat, però en resum tenen una llista i diu l'arxiu aquest de Word on tenim les claus secretes de tots els nostres passwords està en aquesta posició del disc dur. Recordeu que heu de tenir un programa, no un arxiu de Word, però és igual, suposem que tingueu un arxiu de Word. Et diu, està en aquesta posició. Si esborrem l'arxiu, l'únic que fa, i per això va molt de pressa, sigui l'arxiu gran, petit o ocupi molt o ocupi poc, és que treu aquest lligam. Deixa d'estar a la llista d'arxius, però la informació està al mateix lloc.
Ah, sí?
Sempre. No l'esborra mai.
Sí, ni esborrant la paperera... Ni
res. Quan l'envies a la paperera, aquell link que et diu hi ha aquest arxiu i està en aquest lloc, se'l guarda a la paperera. I en condicions normals ja no el trobes. L'únic que fa quan dius restaura el de la paperera, el torna a posar al seu lloc. Quan buides la paperera, se'n va aquella informació, però l'arxiu està al mateix lloc. D'això se n'aprofiten els programes de recuperació d'arxius. Si tu tens molt d'espai lliure al teu disc dur, el proper arxiu que posaràs el posaràs en un altre lloc que estarà sense ocupar per
quan
ningú.
Quan tu esborres una paperera i baixa i disminueix el...
Disminueix i tens més espai disponible, però aquell espai el tens ple de coses. O sigui, és un espai que tu podràs posar-hi coses a sobre, perquè ja has decidit que no el volies fer servir per res. Però mentre no hi posis una cosa a sobre, hi haurà el que hi havia l'última vegada. Per això és molt aconsellable esborrar ben esborrats els discs durs. Bé, us deixo un parell. Un que es diu, com fent honor al seu nom, i a la seva feina es diu Kill Disk. És a dir, que el que fa és...
Matar-lo
directament. I... Si volem, i us deixo un altre programa, si el que volem és esborrar un USB. Això també, si alguna vegada o el llencem o el deixem a algú altre, esborrar un USB també passa el mateix. Sí, sí, sí. Amb tots els dispositius passa el mateix. El sistema operatiu té un enllaç que et diu aquí en aquesta, aquest arxiu està en aquesta posició. Si l'esborres, l'únic que fa és trencar l'enllaç, però la informació segueix estant. Doncs si voleu deixar un USB a algú que hi ha informació... Doncs
I una pregunta, si un USB, per exemple, doncs hem esborrat tot el que... Bé, hem intentat esborrar el que hi havia. I tu dius que encara es manté la informació allà dins. Si carreguem aquest USB amb, no sé, 1.000 imatges que ni es van ni es venen...
Llavors s'esborra.
Llavors quedaran aquelles imatges...
Sí, clar, quedaran aquelles imatges perquè aquelles imatges s'escriuran a sobre del que hi havia. Bueno, llavors, en aquest cas, sí.
És una opció...
És una opció de posar imatges.
Del revés.
Sí. Per l'USB tenim un avantatge, i és que no hem d'arrencar des d'un sistema estrany, sinó que podem arrencar des del nostre disc dur normal i corrent, i llavors esborrem el USB. Uh-huh. Hi ha un altre sistema molt, molt, molt segur, també, per esborrar un disc dur, que a mi me'l van explicar una vegada en un seminari, i és cert. I els senyors d'Amazon, saps que tenen això d'Amazon al núvol, que lloguen espai i tot això? Doncs van fer els seus números i van dir, quan s'espatlla un disc dur, diu, no ens surt a compte canviar-lo. No ens surt a compte arreglar-lo, perdó. Uh-huh. Ens surt més a compte canviar-lo i ens estalviem mà d'obra, tot allò que expliquen a vegades i que avui explicarem que no hem de fer. Bé, doncs, com per protegir la confidencialitat de la informació que hi ha de clients seus en aquell disc dur, el que fan tenen una màquina que és un trepant amb quatre broques. Aquí tens un disc dur, li fan quatre forats en el disc dur i s'ha solucionat el problema.
És la manera brusca i bruta de...
Però també et puc assegurar que si tu li fas uns quants forats al disc dur, no recupera ningú la informació.
Ja no recupera,
I em van explicar un altre sistema i van dir, bueno, i ara estem començant a utilitzar memòries d'aquestes SSD, que són memòries de xips. Diu, i clar, això no podíem anar amb un trepant i fer-li un taladro, fer-li un forat a cada xip. Llavors es van inventar com una màquina destructora de papers, però una mica més reforçada, no ho proveu amb la vostra si teniu destructora, on posaven les memòries RAM per deixar-les finetes.
Però avui no és l'objectiu, no? El
problema avui no és l'objectiu. Avui l'objectiu és que quan reciclem el nostre disc dur, que ningú se n'aprofiti de la informació, que ningú pugui llegir. Llavors, què podem fer? El podem vendre per peces. Bé, ja ho sabeu, els de Wallapop, l'eBay, els de segunda mano, que ara es diuen, com es deien? Vivo. Ara es diuen Vivo. És a dir, si voleu vendre per allà, podeu vendre el disc dur. Podeu vendre memòria RAM. Sempre hi haurà algú que us la comprarà. Podeu vendre, és important això, l'adaptador de corrent.
Sí.
Perquè és de les peces que més s'espatlla i hi ha moltes vegades, si ja tens un equip antic, que no gastaràs les 70 o 80 euros que val un adaptador nou. Sinó, si tu vas allà i per 10 o 15 euros el pots trobar vell, doncs bé. Les targetes gràfiques és molt important, és una altra peça que la podeu revendre.
I tot això és fàcil d'extreure?
És molt fàcil, són quatre cargols i en un moment els tens fora. O podeu fer altres coses, per exemple, podeu agafar el disc dur i en lloc de vendre'l, si ja no l'ordinador no us funciona, compreu una capsa per muntar un disc dur extern, el traieu de l'ordinador, el poseu a la capsa, us costarà 6 o 7 euros, no us costarà més.
I teniu un backup.
I teniu un disc dur extern per fer backups i còpies de seguretat i aquestes cosetes. La pantalla també la podeu reciclar per vosaltres, és a dir, podeu tenir un ordinador amb dues pantalles i mirar en estèreo. Podeu reciclar també el ratolí, podeu reciclar el teclat, és a dir, aquestes són peces que són molt fàcils de reutilitzar per vosaltres mateixes. I després, si sou manetes, us deixo una adreça dels Instructables. Els Instructables és un lloc on expliquen com...
Grandiós.
Com reutilitzar coses. Hi ha diverses. Hi ha una que us la deixo, que us la mireu, és d'un portàtil, com utilitzar-lo, com reciclar-lo per tenir un marc de fotos. I allà aneu passant les vostres fotos, en lloc de comprar un marc de fotos, un ordinador que el anàveu a llançar el reutilitzeu per tenir un marc de fotos.
A mi em fa bonic, no?
Sí, hi ha un altre que és molt bo, que és fantàstic, és a dir, d'un monitor dels antics, dels que tenen cul, com reciclar-lo per fer una caseta per un gat.
ha de ser un cul, perquè dels plans no serveix.
No hi cabria gaire.
No hi cabria, no hi cabria el gat.
Potser quan neix.
Però vaja, us deixo el links perquè veieu idees. Després, una altra cosa que vam parlar fa molt de temps, i que us deixo el link que ja ho vam explicar, com fer un media center amb un ordinador vell per tenir allà les vostres pel·lícules, música, és a dir, tot, fotos, i allà tenir-les totes guardades per quan voleu accedir des de diferents equips de la vostra
casa. Podríem utilitzar el Raspberry Pi
o
un ordinador en desús.
I ara venen els números que m'han deixat glaçat. Si no hi ha més remei i l'hem de llançar, diu, Martí, dona'm una estimació així de quant representava l'import en euros de material reciclable d'electrònica l'any passat. 2014, però el tinc.
Quan?
Així, d'un ordre de magnitud.
No sé. 5.000 milions?
48.000.
48.000 milions?
Milions d'euros era l'import de l'electrònica reciclada o que es podia reciclar el 2014.
I que no es va reciclar?
Alguna sí i altra no.
Déu-n'hi-do.
He trobat dues fonts.
Bon negoci.
Una eren 40.000 i l'altra eren 50.000. N'he posat 48.000 i... 7 quilos per persona de reciclatge any. Amb aquesta electrònica hi han també aspiradores i aquestes coses. De tota aquesta cosa que es recicla, es treuen 300 tones d'or. A veure, deixa-m'ho tornar.
No cal anar...
300.000 quilos, 300.000 quilos d'or amb el material electrònic que es recicla. 300.000 quilos d'or. O sigui, això és un negoci brutal. Ja us deixo un link perquè si teniu ganes de veure aquestes quantitats, perquè són brutals, de la UNO. La UNO és United Nations University, sí. Que és un organisme que està al Japó, però bueno, és de les Nacions Unides, i van explicar el 2014-2015, van fer un informe sobre el 2014, que expliquen tot el que es pot reciclar, com es recicla, com es deixa de reciclar. Clar, expliquen que hi ha un poble, que ara no trobaré el nom, un poble a la Xina que té 150.000 habitants, que tots es dediquen, 85% dels habitants, es dediquen a feines de reciclatge. És l'abocador més gran que hi ha al món. I el segon, que està a Ghana, té, em sembla que eren 30.000 persones treballant en feines de reciclatge. Són els dos abocadors de residus.
Però clar, amb unes condicions terribles.
Amb unes condicions terribles, perquè clar, què hi ha? Hi ha de tot. Hi ha crom. O sigui, d'allà surt crom. Or, ja ho he dit. Hi ha cadmi. Però ara són els perillosos, crom, cadmi, mercuri, plom. Després hi ha una cosa que són retardants de flama, que es posa en els circuits integrats perquè no cremin, que també és molt cancerigen, és molt, molt d'això. Bueno, a Europa estem produint 15,6 quilos de residus a l'any. De tots aquests milers i milers de tones que he explicat, només un 7% és equips d'ordinadors. I saps quin és la quantitat més... Quin és el percentatge més gran? No és el en què pugui semblar neveres i tot això, que pesen molt i haurien de ser... No, són els petits electrodomèstics. Aspiradores, torradores... Coses d'aquestes petitones que sembla que dius... Són els que més percentatge representen, un 30% de tots els residus del món.
Fixa't.
Bé, llavors, recordeu, això s'ha de portar a un punt de reciclatge. No el poseu en les escombraries normals i corrents. Si heu de llançar un ordinador, agafeu-lo i porteu-lo al vostre punt de reciclatge i ells ja s'espavilaran amb reciclar-lo. O bé, una altra alternativa que us dono és una gent que els vam portar aquí a l'Internauta fa molts anys, que eren els de Noves Tecnologies per Àfrica, que són una gent que se n'encarreguen de agafar tots aquests ordinadors, els reformaten, els utilitzen, fan servir les peces que poden fer i els envien cap a l'Àfrica. Hi ha uns altres que fan una cosa bastant similar, que són els d'Andròmines. Els d'Andròmines fan el mateix amb ordinadors i amb qualsevol altre electrodomèstic, qualsevol cosa que tingueu. Això sí, ha de funcionar.
Sí, no?
Si no val
aquí,
que els...
aquí és quan en principi ja no els havíem ressuscitat, els ordinadors, no? En aquest programa, però bé.
O no volíem, o ja eren tan lents que ja no els volíem. Però els d'Andròmines, si per exemple teniu una nevera que no la voleu llençar, els d'Andròmines vindran, se l'emportaran, o els hi podeu portar amb ells. Uh-huh. Crec que cobren per venir-la a buscar. I ha de ser una nevera que funcioni. Us deixo també una pàgina de l'UPC on hi ha tot un llistat d'ONGs que es dediquen a això, a reciclar totes aquestes coses.
Des de l'UPC també hi ha el programa aquell, el recicla.cat, no?
Sí, 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 que és un programa on, entre altres coses, a més, és d'aquest programa, on llisten totes les entitats que es dediquen a fer això. Els de ERT per Àfrica, crec que els vam tenir fa 4 o 5 anys, i es dedicaven sobretot a anar a Senegal, si no m'equivoco. I un dels principals problemes que tenien quan ja tenien l'ordinador per portar-lo allà on fos, és electricitat. És a dir, quan el portaven a segons quins pobles no tenien electricitat per seguir funcionant. Però vaja, primer, intenteu vendre's-el. O sencer o per parts. Si no podeu, intenteu reutilitzar-lo pel que sigui. És a dir, per això que hem dit, per una peixera.
Instructables.
I si ni una cosa ni l'altra, doncs a veure si algú li dona un altre ús. I en l'últim cas, cap a la deixalleria.
Molt bé. Doncs escolta'm, avui hem tingut uns quants consells i uns quants recursos també que haurem de consultar.
Lo dels instructables ja és només per manetes, eh? És a dir, perquè hi ha coses realment fantàstiques.
No tant, hi ha algunes coses, jo l'he fet servir per algunes altres coses, que no diré, i funciona, funciona. I mira que jo
no ho ets.
No en tinc ni idea d'aquestes coses.
Bueno, doncs a veure, i els que ho facin, que ens enviïn després fotos de la feina que fem.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan.
Molt bé.
Els ulls plens de llàgrimes van mirar la ciutat, camí de les garlandes on comença el desert, amb els pares malalts i la mula suada, ferit als afores, a la vora d'un pou. Que el moll no us demani pels camins oblidats que no porten enlloc malvivint de records com les velles bagasses. 30 anys farà per ara que el moll no us demani pels camins oblidats que no porten enlloc malvivint de records com les velles bagasses. 30 anys farà per ara que el moll no us demani pels camins oblidats que no porten enlloc malvivint de records com les velles bagasses.
Mercaders de fal·làcies, possessius de supèrbia, cobdiciosos i avars, enemics de la vida, en secret capdallaren un gran pat de mentides sobre mi, sobre Helena i les nostres famílies. 30 anys farà per ara que el moll no us demani pels camins oblidats que no porten enlloc malvivint.
possessius de superbia, codiciosos i avals enemics de la vida, en secret caudellar en un grapat de mentides,
codiciosos i avals enemics de la vida,
en secret caudellar en un grapat de mentides,